migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra, migdia COPE des de Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, estic encantadíssim, com sempre, de parlar amb vosaltres i parlar d'una de les grans mals que tenim en aquesta societat contemporània, que tampoc serà sorpresa per ningú, i és l'addicció a les pantalles. Ho han fet molt bé, possiblement la tecnologia ens ha vençut. Ens ha vençut. En aquestes qüestions ens ha vençut la tecnologia. No és ja difícil veure qüestions utilitzant per utilitzar el mòbil, que ja serveix per absolutament tot. Fins i tot des d'un punt de vista malaltís. Realment, hem de fer una reflexió. No sabem utilitzar el mòbil. De forma sana em refereixo. Quan em refereixo que no ho sabem utilitzar, és que ho utilitzem de forma malaltissa. Per exemple, l'altre dia, divendres, vaig estar a la processó de Divendres Sants del Prat de Llobregat, en aquest cas, i ningú gaudia de la processó, ningú mirava la processó. Tothom estava amb el mòbil fent vídeos que segurament després no tenen res a comparar-se amb la realitat. És una d'aquestes qüestions que hem vist, jo perquè ho vaig veure en directe, però segurament és una qüestió que es va veure absolutament en tot. I això passa molt habitualment. Hem utilitzat el mòbil de gravar un vídeo d'un aniversari, com bufa les espelmes, anar a un concert i gravar un tros del concert. Que és un absurd. T'estàs perdent un concert, t'estàs perdent la realitat. Estàs mirant la realitat a través d'una pantalla. Bé, tot això, on vull anar a parar? A una addicció, perquè si ets adult, vulguis o no, en funció tens armes morals, ètiques i de gestió emocional per intentar controlar tot això. Això ho dic amb la boca petita i entre cometes, perquè a mi em deixen una setmana sense mòbil i no sé què seria, perquè sobretot per la feina, eh? La meva excusa és la feina. Però hi ha els joves. L'addicció a les pantalles i, por ende, a tot el que hi ha, és a dir, xarxes socials, ha augmentat. I, de fet, també ha augmentat les peticions per desenganxar-se de tot això. Desenganxar-se. I, a més, el que també ha augmentat, en un percentatge important d'un 20%, és la relació de pensaments suïcides en joves relacionats amb l'addicció a les pantalles. En parlem d'això i en parlem d'aquestes xifres i en parlem d'aquestes relacions amb la Mònica Muñoz. La Mònica Muñoz és psicòloga i directora del Centre ITA d'Argentona. Mònica, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Ostres, a vosaltres.
He vist aquestes dades a sobre, sobre aquests... Primer, és veritat que està pujant, no sé, per la vostra experiència, aquestes demandes d'ajudes per addicció a pantalles?
Sí, i tant, que estan pujant. De fet, és un tema del que es parla des de fa anys, el de l'addicció a les pantalles, però es va començar a parlar més i encara no hi havia tanta demanda d'ajuda com la que realment estem veient en aquests darrers anys, no?
Clar, i possiblement la dada que encara preocupa més és que tot això pot portar, suposo que en un moment extrem, en funció de la personalitat o les eines que tinguin els joves, a pensaments de suïcidi.
Clar, a veure, quan això porta a pensaments de suïcidi és perquè ja és amb persones que hi ha una vulnerabilitat de per si soles, les xarxes socials, bueno, no es tracta de demonitzar, no?, les xarxes socials ni les pantalles en general. El que sí que passa és que amb adolescents, amb joves, que hi ha una vulnerabilitat, el risc es dispara, no? Per exemple, d'on pot venir la vulnerabilitat? Doncs d'una cosa molt comuna avui dia, que és pues que hi ha una baixa autoestima, que hi ha inseguretats, que hi ha pors, que no se senten segurs. Què passa? Que llavors les xarxes socials el que fan és que estiguin exposats en tot moment i que constantment, no?, aquesta comparació que fa l'adolescent, que ja és pròpia d'aquest moment de la seva vida, no? Els adolescents es comparen amb el grup d'iguals perquè volen formar part del grup d'iguals. Llavors, què passa? Que si no són acceptats pel grup d'iguals, pel que tenen presencial i pel tot el món virtual, la sensació de rebuig va molt més enllà. Clar. Llavors, en persones que ja hi ha dificultats, pos, baixa autoestima, això pot acabar portant a que sentin que no hi ha futur. No? Perquè una persona arribi a tenir pensaments de suïcidi és un tema complex, intervenen molts factors, però és veritat que accelera tot molt aquesta constant exposició que tenen en el món virtual.
Clar. Suposo que no sé si acaba de ser preocupant que no veure cap adolescent sense un mòbil.
Doncs sí, segurament. El que passa és que la sensació és que contra això no podem lluitar. No? Estem, com bé comentaves, no? Estem ja fent molts esforços per regular. No? Això ens ha passat per davant. No? Els adults ens trobem, no? que els nostres fills, no? els nostres joves, estan fent un ús de tot un món que nosaltres ens estem intentant, no? posar al dia, directament com a pares, però també, no? tota la comunitat científica, els que ens dediquem, no? a la salut mental, a la prevenció, doncs intentar posar els mitjans per ajudar-los a fer un bon ús. Però és cert que clar, de moment anem una mica tard, no? I això ja està tenint uns efectes que esperem, no? poder anar trobant, no? la manera d'anar regulant, d'anar mitigant, d'anar entre tots, no? Sabent, acompanyant els nostres joves a poder fer un bon ús, integrar l'ús de les pantalles, de les xarxes, en el seu dia a dia. Però no de la manera que ho fan ara, que per desgràcia no els hem pogut educar amb això, perquè els primers que no sabíem com fer-ho érem nosaltres. Clar. Nosaltres no hem crescut amb tot això.
Si no tenim les eines és difícil, si no tenim aquesta experiència...
És molt difícil, clar. Exacte. Aquest ha estat... ens han passat per davant, llavors nosaltres ara anem darrere, no?, intentant veure què podem fer per arreglar tot això que ja veiem que està passant.
Escolta'm, com podem detectar que alguna cosa no funciona?
Normalment, quan algun jove està començant amb un problema d'aquest tipus, el que veurem és que s'està aïllant especialment, que hi ha canvis en l'estat d'ànim, que està més irritable, que progressivament, no, que passa a substituir les relacions presencials per les relacions virtuals, també. Llavors, sobretot, és el conjunt, no, de molts factors. A vegades que pugui haver-hi també, per exemple, un empitjorament del rendiment acadèmic, el que pot fer que ens donem compte. Però jo una cosa que trobo que és molt important per donar-nos compte és estar presents, no? Que és un altre dels problemes principals de la nostra societat actualment, que si els adolescents tenen molts problemes també és perquè probablement els adults, no? els pares, també estem sobrecarregats i a vegades sí. No estem tot lo disponibles que ens agradaria, no? I que seria important per detectar temps i poder demanar ajuda a temps.
Amb tanta tecnologia i estem més ocupats que mai. És una cosa que...
Bé. Bueno, absolutament, absolutament. Això ens ha passat per davant, a ells, a nosaltres, a tots.
A tots.
I molta feina tenim per intentar endreçar una mica i poder, bueno, poder buscar solucions.
Bé, com demanar ajuda? Perquè, clar, a vegades, quan detectes el problema, saps que hi ha un problema, un possible problema, però no saps per on començar. Per on es comença?
Començar, el primer és demanar, si parlem, no, d'addicció a pantalles, jo insisteixo, que això té a veure amb més factors, però si veiem que s'està produint, no, aquest problema, és demanar ajuda professional, perquè serà el professional, serà un psicòleg, una psicòloga, o a vegades senzillament parlar amb el metge de capçalera, no, si és amb el pediatre, que és qui normalment consulten les famílies, no, quan tenen un problema els fills, per explicar què està passant. I llavors el professional, ja sigui el pediatre, ja sigui un psicòleg que es consulti, serà qui ens dirà, doncs sí, això, aquesta persona, no? Això entra ja dins de la categoria de problema i hem de començar un tractament o no, no? I a vegades, perquè és cert que amb això també, a vegades és difícil trobar la línia, no? De quan deixa de ser normal i passa a ser problema, no? I passa a ser patologia. Això passa amb aquest tipus de problemes, com passa amb els trastorns alimentaris, no? I amb tants altres. Per tant, a la que tenim, veiem indicis, no? I es preocupa que poder alguna cosa està passant, és demanar ajuda especialitzada.
Doncs, Mònica Muñoz, psicòloga i directora del Centre ITA Argentona, escolta, moltíssimes gràcies per aquesta xerrada, molt amable.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Bon dia, gràcies. Les xifres són... Sé que no són temes nous, ni molt menys, però cada cop hi ha un pas més que s'avança. parlar d'addicció a pantalles no és una qüestió nova, no és un tema que ara t'estiris dels cabells, perquè allò és una qüestió que ja es parla i s'ha parlat molt, però aquesta relació amb el suïcidi, amb els pensaments suïcides, fa por, fa molta por. Fa molta por el fet de no tenir eines per controlar-ho. Fa por el fet de que abans la sensació de començar la casa pel sostre, en aquest cas. Però, clar, fins que no coneixes com et colpeja, com et pot colpejar la tecnologia, difícilment pots controlar-ho. I, atenció, el tema ja... haurem de parlar, ja es parla, eh? Però haurem de parlar encara més, encara més. De totes maneres, sembla, dona la sensació que amb això hi ha una lliçó apresa. És la sensació que hi ha una lliçó apresa i ja es va una mica amb peus de ploms i es fan preguntes abans de que arribi el problema. Va, que de seguida parlarem d'una cosa molt semblant, dels emojis, que és una qüestió molt, molt de mòbils, els emojis, les figuretes aquestes, les carones. Han triomfat des del principi. Com han triomfat tant aquests emojis com a mitjà de comunicació, sobretot en joves? En parlem de seguida aquí a migdia, Cope, a Catalunya i Andorra. Però abans, hi ha dues lletres, que et poden estalviar problemes. Mira, en tot això, eh? N-O. No. No a aquesta comissió del banc que ningú t'ha explicat. No a signar contractes plens de lletra petita. Perquè quan tens advocats, dir no és molt més fàcil. Festa de Legalitas. 900-100-662. També per autònoms i empreses.
Este martes... El tiempo de juego preparado... El mejor fútbol del mundo en COPE.
Una noche de lujo...
Llegan los cuartos de la Champions. Desde las 8 y cuarto de la tarde, Real Madrid-Bayern.
Con el Madrid que quiere marcar territorio...
En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después, todo lo que pase en el campo, lo hablamos en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Sesión continua después de tiempo de juego...
¡Vamos allá y derecha!
¿Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie? Mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor...
¡Valorado!
En España. Vaya temazo, ¿eh? ¡Valorado!
Y otra... ¡Valorado!
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti. Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Utilitzes molts emojis, ara m'estaven cridant l'atenció. No sé si és emoji o emoji. Jo tampoc. Jo m'he limitat a llegir literalment emoji. Ara podem dir emoji, si voleu, no hi ha cap problema, com a emoji o emoji. És igual, les carones aquestes figuretes que he utilitzat en xarxes socials per comunicar-te. Sembla una cosa molt tonta, eh? Així d'entrada, aquest tema més tonto. Doncs pues no, pues jo també ho pensava, però no és tan tonto. Aquí darrere hi ha tot un perfil de psicologia tan profund com la varietat d'emojis o emojis, o com vulguis dir-los, que hi han. De fet, donen trets de personalitat. Les persones que entenen de tot això, en funció dels emojis o com els utilitzis, saben exactament trets de la nostra personalitat. Per exemple, no sé si ho sabeu això, però les persones més introvertides són les que més en fan servir en els missatges aquests emojis. Ara, això sí, atenció, perquè el 25% de les emoticones, que serà la paraula ja correcta, emoticona, el 25% d'aquestes emoticones acostumen a ser mal interpretades pels receptors. Bé, en parlem d'això, i en parlem de, sobretot, com han entrat tant en els joves i com han calat des del bon principi en els joves. I en parlem amb la Glòria Rodríguez, que és psicòloga. Glòria, bon dia, benvinguda.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a ver, empecemos por el principio. ¿Por qué triunfan los memes o por qué han triunfado desde el principio, sobre todo con los más jóvenes?
Al final los memes yo creo que triunfan por ser rápidos, por ser creativos, ¿no? En realidad es un chiste, es algo que describe algo del día a día, pero muy entendible, creativo, imaginativo, ¿no? Entonces yo creo que triunfa por eso, por esa finalidad un poco divertida que tienen.
El meme tiene una parte divertida, pero puede tener una parte negativa, o sea, tiene una segunda cara.
Sí. Sí, a ver, el meme es lo que ha cambiado un poco de la forma de que tienen comunicarse ahora los jóvenes, ¿no? Es que antes la comunicación era un poco más espontánea. Tú antes hablabas por teléfono y lo que decías, pues lo decías a la primera, ¿no? Ahora es todo escrito, es todo además a través de un dispositivo electrónico que no saben quién eres, o sea, es anónimo, ¿no? Entonces ahí está el miedo. También, ¿no? Porque hay gente que pierde ese miedo al que dirán, no saben quién soy, entonces digo lo que sea. Entonces estamos rompiendo unas barreras que de otra forma a lo mejor nos costaría un poquito más, ¿no? Ese anonimato nos hace pues quitarnos también ese miedo a decir lo que sea.
Bueno, pero esto siempre ha pasado con Internet, sobre todo en las redes sociales, sí. El anonimato ha sido siempre muy destroyer, ¿eh?
Sí, sí, sí. Pero es verdad que el meme, bueno, pues encima yo lo veo un poco como antes cuando hacías un dibujo, ¿no? En un cuaderno, a lo mejor de un compañero, de un profesor, que le ponías el típico bocadillo. Pero es verdad que ese dibujo se quedaba a lo mejor en esas risas entre tú u otra persona y ya está, ¿no? Pero el meme no. Ahora con las redes sociales y con Internet, ese dibujo a lo mejor que se hace de un compañero, de un profesor o de cualquiera, ¿no? Porque ya rompes esas barreras, se distribuye rapidísimo, ¿no? Eso es lo que, ya no es el meme, sino es lo que hacen las redes sociales, claro.
¿Los jóvenes están cambiando las plataformas para comunicarse? O sea, esto, cuando hablamos de comunicaciones convencionales, ¿a qué nos referimos?
En el estudio que ha hecho Custodio hablan un poco pues de WhatsApp, ¿no? De los mensajes instantáneos. Ahora, ¿cómo se relacionan los jóvenes? Pues a través de las redes sociales, a través de Instagram, a través de las aplicaciones de los juegos. Yo el otro día hablaba con un chico
Estás diciendo, Gloria, perdona que te interrumpa, que ya WhatsApp es de viejunos, o sea, es de ya gente mayor.
Bueno, y viejunos, ¿no? De nuestra generación.
Pero tampoco tengo interés, es que es un problema eso, ¿eh? O sea, WhatsApp ya es de viejos, o sea, estoy...
WhatsApp se está utilizando menos, sí. Ahora hablan a través de Instagram, hablan a través de los juegos. Yo el otro día eso hablaba con un chaval que sus padres lo habían castigado sin móvil. Le digo, pero no te han castigado sin salir, ¿no? Puedes salir. Y me decía, ya, pero ¿y cómo quedo? Si no tengo Instagram. Y yo, espontaneidad, llama al timbre de tu amigo que vive al lado, ¿no? Pero...
Eso pasa, ¿eh? O sea, no es muy difícil ver a tres chavales que son amigos sentados juntos, pero comunicándose, estando juntos y comunicándose a través de Instagram o de... Bueno, yo pensaba que era WhatsApp, pero veo que ya no es WhatsApp. Ostras, fíjate, veo que este tipo de redes o de plataformas para comunicarse, como Instagram, como WhatsApp, como X, como TikTok, parece que son casi tienen el comportamiento de un ser vivo, ¿no? Nacen, crecen, a veces se reproducen como Facebook y mueren. O sea, es una cosa que es curioso, ¿no? Y esto es muy muy y muy rápido además, ¿no? Porque los jóvenes enseguida pillan algo y lo disparan.
Sí. Total. Claro, yo hay veces que muchas veces que hablo con los chavales del instituto o algo, ¿no? Le digo, no es que yo sea muy mayor, es que esto está evolucionando muy rápido, ¿no? O sea, es verdad que nosotros antes Facebook, o sea, Facebook ya, olvídate. Ya,
esto sí que es de viejunos, esto es de dinosaurios ya,
sí,
Facebook.
Total. Ya. Esto es Messenger, acuérdate.
O Messenger, MySpace. Los más antiguos igual recordaremos MySpace, que eso ya era lo más en su época, estamos hablando de hace 10 años, o sea, tampoco
claro,
tanto.
Claro, por eso, que tampoco tanto. Pero no, es que ha evolucionado muy rápido y ahora pues a lo mejor lo que te dejan hacer pues aplicaciones como TikTok, Instagram, ¿no? Más a través de vídeos, WhatsApp ya no te deja. Entonces, por eso, ese cambio también.
Claro, a raíz de lo que estabas comentando de este joven que castigaron y demás, lo que comentaba yo de estos tres jóvenes que se comunicaban a través de redes sociales estando uno al lado del otro, claro, ¿esto no es negativo? Bueno, a mí, igual desde mi punto de vista viejo, uno lo veo negativo, ¿no? Porque digo, ostras, vale, bien, bien, sí, a las redes sociales, sí, a comunicarse a través de las redes sociales, sí, también a la comunicación humana. Ostras, que parece
claro,
que se pierda, ¿no? Que pierdan un poco el norte y que ya sin un móvil no se van a hacer nada. ¿Esto no tiene unas connotaciones negativas?
Sí, claro. Mira, al final yo creo que con los jóvenes o los adolescentes perdemos, ¿no? Si les decimos todos los riesgos y todo lo malo, ¿no? Hay que ver también el beneficio de, pues, por eso, de comunicarte con alguien que está lejos. Pero, ojo, si estás rodeado de gente, no estés con el móvil, ¿no? Es mucho más rica la conversación que podáis tener que pues, lo que estáis viendo. Es verdad que si tú les ves y les oyes, están comentando lo que están haciendo. O muchas veces incluso están jugando a algún juego juntos, pero están juntos, pero con el móvil. Entonces, ¿para qué sales de casa, no? Pues, claro, respirar hondo, dejarlo. Yo creo que al final eso es educación.
Pues Gloria Rodríguez Ben, psicóloga experta de custodio, como siempre. Oye, muchísimas gracias por la charla, muy amable.
Muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad.
Memes y emojis, gracias a ti por atendernos. Molt bé, aquesta és la situació. Va, que de seguida arribarem a 2:15. Serà el moment d'actualitzar com van les xifres d'aquesta operació, del que queda d'operació de retorn. Recordo que ha començat a les 12 del migdia i estàvem per arribar a l'àrea metropolitana, a diferents destinacions, sobretot l'àrea metropolitana, prop del 50% dels vehicles, més de mig milió de vehicles esperats. Parlarem de la meteo, que ja us avanço, sol i calor, és el que toca, molt temps de primavera, i els esports, que avui juga el Girona. De seguida en parlem de tot això, a 2:15, aquí a migdia, COPE, a Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE, Catalunya i Andorra.
Atención, paletas, albañiles, reformistas, Cerámica San Andrés les ofrece todo lo que necesitan para su reforma. Materiales de construcción, herramientas, pladur, tuberías. 2.500 metros cuadrados dedicados a la reforma dentro de Barcelona. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 23 de Barcelona. 93-345-5102. Parking clientes en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Comença el dia amb les notícies i continua'l amb tot el que el periòdico t'ofereix. Newsletters i passatemps exclusius, una app més àgil i el nostre club amb avantatges culturals. Tindràs tota la informació i gaudiràs d'experiències pensades per tu. Subscriu-t'hi ara per només 25 euros l'any.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
¿Cómo están viviendo estos momentos los cubanos? ¿Por qué este colapso energético? Pues porque desde que Donald Trump extrajo a Nicolás Maduro, ya no fluye el petróleo venezolano hacia la isla. Es una estrategia premeditada de Donald Trump para provocar el cambio de régimen en Cuba.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
En el capítulo de hoy, digamos que la madeja sigue liándose en cuanto a los personajes, pero a la vez se clarifica en cuanto a la trama. Sencillamente, se están forrando.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Estamos aquí ahora hablando de las alturas de los porteros, de los actuales y de los históricos. Es verdad, ¿eh? ¿Cómo ha cambiado el perfil de portero?
El más grande, Courtois, uno.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte. Migdia.
COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Clavades, 2:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE, Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, encantat de parlar amb vosaltres. És el moment, a aquesta hora, de fer un repàs i una actualització de la informació de serveis. Comencem per la meteo. Poca història, sol i buen tiempo. Ja està. Aquí podríem parar. De cara a aquesta tarda, però intentarem ser una mica més curosos, de sol a tot el territori de cara a aquesta tarda, algun núvol despistat pel Pirineu Occidental, I les temperatures de calor, eh? De calor. De fet, és aquest contrast que pot estar fins i tot marcat en funció del lloc de Catalunya on estiguis, entre el dia i la nit. La nit amb temperatures més fresquetes, però per matí calor, caloretes, temps clarament primaveral, amb temperatures de matí bastant elevades. De fet, demà dimarts el que esperem és una baixada de les temperatures mínimes, però un predomini absolut del sol a tot el territori i unes màximes de caloreta que fins i tot en alguns punts de l'interior de Catalunya, sobretot cap a Ponent, poden arribar a fregar els 27 o 28 graus. Aquí lo dejo. I molt pendents, avui de l'operació tornada que ha començat a les 12 per el retorn dels vehicles que encara queden per retornar a les seves llars, sobretot a l'àrea metropolitana. Anem a veure com està la situació. Parlem amb el Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bona tarda, benvinguda.
Hola, bona tarda. Doncs comencem destacant l'autopista AP7 i retencions a Freginals en sentit nord. Més endavant, 3 quilòmetres de cua a l'Ampolla en sentit nord per un vehicle que ocupa el voral. Per tant, precaució. També hi ha retencions de la Riera de Gaià, Roda de Barà en sentit Barcelona i el Vendrell en sentit nord. I encara l'AP7 hi ha retencions entre Santa Oliva i Santa Margarida i els Monjos i a Subirats en sentit Barcelona. També a l'AP7 hi ha lentitud i aturades de Maçanet de la Selva, Fogars de la Selva i a Sant Celoni en sentit Barcelona. A la C31 hi ha cua de Platja d'Aro, Santa Cristina d'Aro en sentit Vidreres. A la C65 hi ha retencions de Santa Cristina d'Aro Llagostera en sentit Vidreres. A la C-17 hi ha retencions a Gurb en sentit Barcelona per un accident que deixa només dos carrils oberts per circular. Per tant, precaució. A la C-16 hi ha retencions de Guardiola de Berguedà a Cercs en sentit sud. A la C-58 hi ha lentitud de Montcada i Reixac al nus de Trinitat d'entrada a Barcelona. A l'autopista del Maresme, a la C-32, hi ha densitat de l'Ella Montgat en sentit Barcelona. A la Nacional 240 hi ha retencions a Montblanc en sentit Barcelona i a la Nacional 260 hi ha retencions de Sant Joan de les Abadesses a Ripoll per anar cap a Ripoll. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Bona tarda, Mireia. Moltes gràcies. I l'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. José Luis, com estàs? Bon migdia.
Què tal, companys? José Miguel, bon migdia.
Com ho tenim avui? Avui juga el Girona.
Sí, a les 9 de la nit, a Montilivi, davant del Villarreal. És el partit que tanca la jornada número 30 del Campionat de Lliga de Primera Divisió i és un partit doncs, on la parròquia del Girona està encara amb la iaiai, perquè són 34 punts els que té ara mateix el conjunt de Montilivi, que té una renda, un matalàs de 5 puntets sobre la zona de descens i que rep el Villarreal, que és ara mateix un equip classificat en zona Champions i que, evidentment, doncs, és una amenaça pel conjunt de Mitchell. Com dèiem, ho explicarem al tiempo de juego, eh? Un Girona que té les novetats a la convocatòria de Brian Hill i d'Estuani, continuen fora de combat els lesionats, Juan Carlos, Ter Stegen, Porto i Van de Beek. I és un partit que una setmana més arriba amb run-run sobre el futur de Mitchell, el tècnic, que recordem, acaba contracte aquest 30 de juny. No se sap encara què passarà, però, evidentment, el tècnic, davant de les últimes informacions que el vinculaven ara en l'òrbita de l'Ajax o pensant en la propera temporada, doncs feia aquesta declaració d'amor al Girona, a la ciutat de Girona i al club del Girona. Mitchell Sánchez.
Estic enamorat de Girona. Soc una persona de sentiments i tinc molta passió per el futbol, però també necessito un entorn on jo esté feliç. I aquí soc feliç. El primer que s'haurà i el primer que parlaré per mi i per l'equip és el club, perquè sempre m'ha donat tot. Quique i jo hem parlat totes les setmanes i ell sap què penso i on estem i només.
I només, res més de moment. Opinió, no informació. Això té pinta i té color que quan el Girona tingui acumulats 42 punts i estigui matemàticament salvat, doncs s'oficialitzarà la continuïtat del tècnic de Vallecas una temporada més a Montilivi. Opinió, insisteixo, no informació. La informació, insisteixo, a partir de les 9 de la nit, tiempo de juego, Girona-Villarreal per tancar aquesta jornada número 30 del Campionat de Lliga de Primera Divisió, que, pel que fa a la resta, doncs ja està. Ho té colla avall el Barça després d'aquesta última jornada, la victòria al camp de l'Atlético de Madrid i la derrota del Madrid a Mallorca. Però és que
amb polèmica, hi havia expulsió del defensa del Barça o no?
Aviam, el que no pot ser, és que jo ja no ho sé.
Quines ganes tenies que et fes aquesta pregunta, eh, José Luis?
No,
unes ganes boges
no,
perquè has entrat
no, miri,
com un miure.
Miri, el que no pot ser és que una mateixa jugada s'arbitri d'una manera en un partit i d'una altra manera en un altre partit. perquè ni ho entenc jo, ni ho entenc l'afició, ni ho entenen els implicats, ni no ho entenc ningú. No ho entenc ningú. I com que no ho entenc ningú, ara estic frisant perquè hi hagi, crec que és demà, que fan el tiempo de revisión.
Sí.
A veure què diuen. De moment m'haig d'agafar a lo que diu Fouto, que és doble errada. Ni el VAR l'havia d'haver trucat a l'àrbitre, ni l'àrbitre haver-se fet marxa enrere de la vermella Gerard Martín.
Correcte, jo també penso que era una vermella clara, eh?
A partir d'aquí, escolti, jo ja amb les mans, amb les accions, ara li diuen accions residuals, com si el futbol fos un esport on es reciclen pilotes o no sé. És que, escolti, amb el sentit comú, en el seu futbol i en el meu futbol, li trepitja i li dobla el turmell.
Totalment, totalment.
Escolti,
el fet de que primer toca baló no pilota no crec que en aquest cas no eximeix de la gravetat de l'entrada.
Tothom assumim que el futbol és un esport de contacte, que el futbol és un esport d'accions, allò que dèiem a la nostra època, accions virils, on tu pots entrar amb més força o menys a la pilota, però tu també has de calcular la força amb la qual entres o no entres a la pilota. Bueno, en resum, que Gerard Martín es va salvar via VAR, que l'Atlètic de Madrid va fer aquesta carteta, aquest comunicat de Miguel Ángel Gil. Bueno, si en lloc de ser el Barça és el Madrid, ja li dic jo que més a la carta cau alguna cosa més. Però bueno, per part del conjunt del Metropolitano. Però bueno, que és setmana de Champions, senyor Cruz.
Sí, senyor.
Demà tenim un Real Madrid-Bayern de Múnich. Han parlat en roda de premsa Arbeloa i Vinícius, sense gaires titulars. I dimecres, un altre cop, en aquest cas al Camp Nou, Barça Atlético de Madrid. Rafinha ja és a Barcelona, està lesionat. Recordem, li queden 4 setmanes, ha passat uns dies a Porto Alegre amb la seva família. Recordem el que havia explicat Elena Condis a les darreres hores. Araujo sí arriba a aquest partit d'anada, Marc Bernal no arriba. Demà, evidentment, la roda de premsa de Hansi Flick i de Joao Cancelo. I l'Espanyol salva la jornada amb un puntet, un bon puntet, al camp del Betis.
Sí, però clar, un camp difícil, el del Betis, eh?
Clar, és que sí, aquest és el cantó ple del got. El cantó buit és el que venim recordant dia sí, dia també, que l'Espanyol el 2026 no ha guanyat cap partit i que se li acosta al derbi. I també en el món del futbol, avui a les 7 de la tarda, tenim un Barça-Badalona Woman, Lliga Femenina. Per què és important aquest partit? Doncs perquè després de la victòria al Clàssic de Lliga, el Barça ja només està a 6 punts del títol. Si guanya avui es quedarà a 3 i per tant li caldria només una victòria al conjunt de Pere Romeu per adjudicar-se el títol de Lliga. I en plana basquetbolística, setmana important aquesta perquè tenim doble ració d'Eurolliga. Dimarts, Barça-Panathinaikos, divendres, Mònaco-Barça, per saber el futur de Xavi Pascual en aquesta Eurolliga, si ve en forma de top 6 o ve en forma de play-in pels blaugranes, que ahir van salvar la papereta a la pista del Zaragoza un partit més sense el lesionat Tomas Satoranski.
Quina figureta porta la Mona que menjaràs avui?
No, és un ocellet d'aquests petitons. No, tampoc.
No seran aquells esos polluelos amarillos viscos,
sí.
Que no hi ha ni uno que tenga los ojos en su sitio?
Sí, més aviat. I les típiques aquestes plomes... Que,
ah,
sí,
molt bé. Ja està, no? Bé, una clàssica.
És que un és clàssic. Quan s'és clàssic, s'ha de ser clàssic.
Sempre, no?
I la seva què porta? La seva què porta? Doncs
pues no menjaré mona, em sembla, eh?
No, no menjaré... No,
almenys fins que no arribi a casa no tinc coneixement de la mona que menjaré. Però penso que serà un conillet. Si ja, és un conillet.
I a més a més, clar, és que jo som més de xocolata blanca que no de xocolata. Però bueno, ja està. Ja.
José Luis.
I més de fer el mico que no la mona. Però bueno.
Que tinguis un bon migdia, cuida't.
Bon dilluns de Pasqua a tothom.
Com passin 5 minuts de les 3 de la tarda, actualitzarem aquests titulars i d'altres esports cope. Va, que de seguida en parlarem de què? D'EcoRest. Saps què és el projecte EcoRest? Jo t'explico. És un projecte ambiciós que té un objectiu clar. Restaurar prop de 30.000 hectàrees d'hàbits marins profunds a Catalunya. Així tenim la cosa, eh? La cosa ha estat de tal manera que les tovalloletes que llancem i acaben al mar després d'una riuada d'aquestes de grans pluges, acaben al mar, i les tovalloletes aquestes acaben menjant-se tot l'oxigen i creen una zona morta. Això és només un detall del que intenta o intentarà fer el projecte EcoRest. De seguida en parlem d'això aquí a Migdia Cope, a Catalunya i Andorra.
Migdia.
Cope, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de Cope, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
Lo mejor de la comedia española.
Esto es la refanocha.
En la tarde del domingo.
Tengo ganas de divertirme.
Las secretarias.
Yo soy tu secretaria y nada más.
Y los hombres las prefieren viudas.
Se acabó el luto.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde.
Mucha televisión.
Así va el país.
Viva el cine español en 13.
Hipercor te regala un 20% en tus compras de alimentación, droguería y perfumería superiores a 80 euros hasta el 12 de abril. Sí, 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 hasta el 12 de abril te regalan un 20%. ¿Solo en Hipercor? Consulta condiciones. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Me tienes contento. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos subes más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs el ens porta a un dels projectes que ja fa temps que està en marxa, fa un parell d'anys que està en marxa, i és el projecte Life EcoRest, que té un objectiu clar: restaurar prop de 30.000 hectàrees d'hàbitats marins a Catalunya al llarg del litoral de Girona i Barcelona, amb la participació activa, perquè si no, no pot ser de cap altra manera, del sector pesca, no? Parlem amb el senyor Jordi Grinyó, que és investigador principal del projecte Life EcoRest, un dels investigadors principals. Jordi, bon dia, benvingut.
Bon dia, gràcies.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Jordi.
Encantat.
D'entrada, què és el projecte Life EcoRest?
El projecte Life EcoRest és un projecte que té per objectiu restaurar grans superfícies del marge continental català en una zona de veda permanent que s'ha establert de mutu acord amb els pescadors. És a dir, la participació del sector pesquer és clau i sense ells no podria haver-hi aquest projecte, ja que ells el que fan és ens porten tots aquells organismes que han estat capturats accidentalment a les seves xarxes,
sí.
El desemmallen amb molta cura, després els posen a uns aquaris que hem instal·lat a cada una de les cofradies, i un cop a un equip de biòlegs els hem readaptat perquè puguin tornar a ser retornats al mar, el que fem és sortim amb els pescadors i els retornem als vedats permanents. I quan dic vedats permanents, són unes zones que han estat tancades permanentment a la pesca, amb la qual cosa sabem que no seran tornats a extreure accidentalment. Aquests organismes no seran extrets accidentalment un altre cop. Mm. Amb la qual cosa ens permet tenir una zona que podem restaurar de forma activa, és a dir, a través de la intervenció humana, i garanteix la seva supervivència. És a dir, que a l'haver tret aquesta font de potencial d'impacte, aleshores el que fem és tenir més certeses que aquests organismes tenen una viabilitat més a llarg plaç. El que estem fent, sobretot, és restaurar coralls, esponges i altres organismes estructurants per...
Això t'ha de preguntar, quins organismes eren els que... protagonistes, això que m'estava... Quin tipus d'organismes són?
Sí, normalment nosaltres ens centrem en tots aquells organismes que creen una estructura tridimensional. És a dir, organismes que en un ecosistema terrestre tindrien un rol semblant al que tenen les plantes, no? És a dir, que et creen una estructura tridimensional i que un gran nombre d'espècies en depenen, ja sigui per trobar refugi, per alimentar-se o per fer les seves postes o on els juvenils s'hi amaguen. I aleshores els coralls, esponges, briozous, hidrozous, tots aquests organismes que, malgrat que semblin plantes, són animals, tenen un rol molt semblant a les plantes en ecosistemes terrestres. Aleshores, nosaltres el que estem fent és estem recuperant aquests organismes de les xarxes i els retornem als vedats amb la finalitat de recuperar una tridimensionalitat que s'ha perdut o que trigaria molt temps en recuperar-se.
D'acord. Quins beneficis portarà tot això?
El que estem veient ja són múltiples. Sobretot un dels beneficis és que estem regenerant un servei ecosistèmic. Un servei ecosistèmic és tot aquell procés del qual la societat se'n beneficia, procés natural del qual la societat se'n beneficia a un cost zero. En aquest cas seria la creació de la tridimensionalitat de l'hàbitat. Això el que fa, estem restaurant la funcionalitat de l'hàbitat i en aquest sentit, dins de les espècies que se'n beneficiarien, per la societat ens beneficiarem de totes aquelles espècies comercials que hi trobin refugi allà dins. Aleshores, vulguis o no, al crear aquest hàbitat, al restaurar aquesta tridimensionalitat, hi ha una sèrie d'espècies d'interès comercial que també se'n beneficien i de les quals la societat se'n beneficia directament perquè són font d'aliment.
Quant de temps triga un fons o una zona marítima com aquesta, per exemple? Quant de temps aproximadament podria tardar en regenerar-se?
Depèn molt. El que estem veient és que, per exemple, algunes espècies, sense nosaltres fer cap mena d'intervenció, tornen pel seu propi peu, i en qüestió de 2-3 anys ja veus poblacions denses, veus una quantitat de reclutes que són individus juvenils, i altres espècies que als anys 80 eren extremadament abundants, doncs no les veiem. Considerem que potser estan funcionalment extingides.
Quines espècies, per exemple, d'aquestes de l'any 80 serien?
Hi havia unes espècies d'un corall que es deia corall bambú, sí? Que sí que és cert que parles amb els... És un corall que és molt, molt fràgil. És a dir, quan el toques ja s'engruna, es trenca. Aleshores, és una espècie que abans a tot el litoral del Mediterrani europeu n'hi havia, i n'hi havia cabassos. Parles amb els pescadors i et deien, sí, això ho traiem abans. I ara amb prou feines la veus. Parles amb els pescadors joves i no saben què és, perquè no ho han vist mai.
Carai.
Aleshores, clar, són espècies que el problema que tenen arriben a una maduresa, és possible que arribin a una maduresa sexual molt tard, triguin molts anys a arribar-hi, aleshores els hi costa molt tornar.
Doncs senyor Jordi Grinyó de l'Institut de Ciències del Mar, un dels investigadors principals del projecte Life Ecoresa. Escolta'm, Jordi, gràcies per aquesta xerrada i explicar-nos tot això, tota aquesta actualitat sobre el litoral català, molt amable.
Encantat, Grinyó.
Una abraçada. Gràcies. Igualment. Doncs això li has d'afegir sobretot en èpoques anava a dir d'explotació, però d'ús del litoral on més porqueria pot arribar, que és quan és l'època turística, l'estiu és quan possiblement aquests ecosistemes pateixen més, en tot cas. Bé, posant un granet de sorra, tots nosaltres segurament ajudaríem aquest projecte. Va, que de seguida pararem d'història. Coneixes el musclaire de la Barceloneta? Doncs avui el coneixeràs i fliparàs una mica amb la història d'aquest personatge no oblidat, però sí amagat a la història de Barcelona.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. A COPE Catalunya.
La imatge del dia. A COPE Catalunya.
Benvinguts darrere a COPE Catalunya i Andorra.
A COPE Catalunya hem incorporat nous sistemes informàtics per a la millor integració dels nostres continguts en FM i emissions multimèdia, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Gràcies a tu.
Que xulo és el teu llibre, eh? Felicitats.
Gràcies.
Ja sabeu que, a més, el podeu trobar... On es pot trobar? Amazon, no? Segurament, per Amazon? Per...
Sí, hi ha qualsevol llibreria, també, sí.
Vale, doncs...
Allò que diuen en tu llibreria de
confiança, pues, de referència.
De confiança.
Sí, llibreria de confiança.
Sí.
Doncs seria allò, les històries desconegudes de Barcelona, del César Alcalá. Avui ens explicaràs una d'aquestes històries, César. Quina història ens explicaràs?
Bueno, pues avui podem enraonar del Manuel Utor, que li van dir el Musclaire. És un d'aquests personatges curiosos de la vida barcelonina, perquè avui en dia això no passaria. Amb la qual cosa, diguéssim, és un personatge de començaments del segle XX, que era, bueno, era una persona que descarregava i carregava sacs en el port de Barcelona, una persona que havia nascut a la Barceloneta, i que la seva germana tenia una peixateria que venia amb musclos, i per això el nom de Musclaire amb ell, no? Llavors, clar, era una persona que, per centrar-se, va néixer el 24 de juliol de 1862, i, clar, tenia un do, que sabia cantar molt bé. Llavors, clar, quan acabaven les seves tasques, diguéssim, en el port de Barcelona, doncs se n'anava a les tasques, diguéssim, de la Barceloneta, i cantava per distreure la gent, clar.
Que
evidentment,
fort.
El que estem fent... Clar, el que
molt
estem
de l'època,
jo...
Molt de l'època,
clar. el que estem fent tu i jo ara, diguéssim, en aquella època no existia, perquè el senyor Marconi encara no havia inventat la ràdio. I llavors, clar, jo, la música de fons pues, era la gent que cantava, diguéssim, a les tasques. I es veu que aquest senyor pues, tenia molt bona veu i bueno, era, aviam, era, tenia molt bona veu, diguéssim, pels jocs on ella estava, que eren les tasques aquestes, diguéssim, de la Barceloneta.
Sí, però hi ha gent que neix amb un cert don, no?, d'aquestes coses, que sembla que hagi sabut cantar des de sempre.
Clar, sí, sí, i aleshores, clar, com que ell tenia una gran veu, doncs clar, els seus amics li van dir, home, pues, ¿por qué no te dediques a esto? Clar, en comptes de carregar i descarregar sac, clar, home, és més... més fàcil, diguéssim, cantar, sí, no?, i guanyar-te la vida, no? Però, clar, ell tenia un gran problema, per dir-ho d'alguna manera, i és que era analfabet.
Ah!
Que ell no sabia ni llegir ni escriure, ni tenia... no sabia ni solfeig ni res de tot això, clar.
També molt de l'època.
Clar, també molt de l'època. Clar, ell cantava Marina, per exemple, l'òpera Marina de Rieta, de memòria, vull dir, perquè l'havia sentit i tot això, i se la sabia de memòria, però ell no sabia què cantava, o sigui, no sabia ni que cantava un do, ni un sol, ni un fa, és a dir, ell cantava i li sortia de l'ànima. Però, com que el van provocar per allò de aguanta'm el cubata,
sí,
doncs llavors, clar, va debutar a diversos teatres de Barcelona, en el Romea, però no va tindre gran èxit en un primer moment, perquè, clar, diguéssim, s'ho sabia de memòria, però tampoc no sabia quan el director li feia l'entrada, si el cor, si la solista, i llavors va ser una mica així de fracàs, no?
Llavors, com triomfa aquest home? Primer, en quin moment arriba a aquests teatres? Perquè algú li hauria de fer alguna prova? O perquè no seria qüestió de picar la porta i dir, ei, que vinc a cantar, que jo canto molt bé, vinc a cantar.
Aquí estoy yo porque me lo merezco.
Que yo me lo merezco. Es que mis amigos me han dicho que canto bien.
Exacto. No, vull dir, clar, no, el fet aquest és de que, bueno, en aquest moment tampoc... les coses eren molt més senzilles que avui en dia, no? Però, clar, va arribar un moment que va haver-hi un senyor que el va sentir, que es deia Bernd Jansen, que era un empresari suec, que va dir, home, aquí hi ha potencial. I va dir, aquest noi, tinc que fer alguna cosa amb ell. Però, clar, es va trobar amb aquest hàndicap que jo et deia abans, que era analfabet total. Però, com que era un senyor que tenia diners i que va veure que allà hi podia haver-hi allò que diuen un diamant en bruto, se'l van portar a casa seva durant 9 mesos i va fer prendre l'òpera L'Africana de Meyerbeer.
Sí.
I com que tenia diners i tenia contactes, el Manuel Utor va debutar en el Liceu, que és Palabras Mayores,
ja,
cantant L'Africana.
Brutal, no? Però a més va tenir... Brutal. No, perquè també va tenir la sort que es va creuar amb aquest senyor.
Clar, es va trobar aquest senyor, ell va debutar allà i, clar, home, després de 9 mesos, jo crec que se la va perdre de memòria, clar, evidentment. I, evidentment, també va tindre els seus moments de que va perdre la memòria, que no sabia seguir tot el d'això, però, bueno, també es pot dir que en aquella època el públic del Liceu no era tan exigent com avui en dia i, bueno, li van agafar un cert carinyo a la persona aquesta, no?
Podem dir que va triomfar, llavors?
Va triomfar en el Liceu, va triomfar en el Liceu, sí, sí. O sigui, va fer representacions, va triomfar en el Liceu, aviam si ens entenem, triomfar d'una manera, diguéssim...
D'estar per casa,
exacte, local i tot això. Després va anar a altres teatres, com el Romea, com el Tívoli, va seguir cantant, però amb aquestes que va aparèixer el Víctor Maurel, que aquest va ser el primer llac que va cantar l'òpera Otelo, que li va dir, escolta'm, per què no te'n vas amb mi a Nova York i triomfes al Metropolitan? I llavors, clar, t'ho imagines, estem enronant de principis del segle... o sigui, el 1908, començament del segle XX, que anar-te'n a Nova York, triomfar, bueno, això eren diners, me'n salva. Clar, el problema és que quan van arribar a Nova York no hi havia un duro.
Clar.
I aleshores, què va passar? Que el pobre Manuel Utor pues, es va tindre que guanyar la vida de qualsevol manera, cantant a diversos jocs, netejant plats, fent tot això, per recollir els diners suficients per tornar a Barcelona. Que amb aquestes, ell, quan va tornar a Barcelona, que hi era una persona que tenia una certa edat, i bueno, com es va guanyar la vida? Pues, a cabarets, a llocs d'aquest cap, perquè ja tenia una edat considerable, sí, com per tornar una altra vegada, diguéssim, a carregar i descarregar sacs. No podia fer-ho. I aleshores, va malviure, per dir-ho d'alguna manera, cantant i amb un plat de sopa, per exemple, ja et cantava. És a dir, era el subsistir el dia a dia anant cantant, no?
Llavors, quina llàstima, clar, quan va... no?
Sí, sí, clar, sí, perquè són personatges d'aquells que els enlairen, sí, però, sí. Clar, ell tampoc no tenia una capacitat de dir, escolta'm, que tal dia això s'acaba. Es malgastava els diners, vull dir, no tenia un pensament de futur, això no s'acabarà mai, i, bueno, al final de la seva vida va acabar la Casa de la Caritat de Barcelona, diguéssim, com un pobre miserable, és a dir, i va morir allà l'1 de juliol de 1948, és a dir, oblidat per tothom, diguéssim, tots aquells que li van fer un reconeixement en el seu moment es van oblidar completament d'ell, va ser una vieja glòria d'aquelles que a vegades ens podem creuar, i, bueno, la història és que va gravar discs, si els teus oients ho volen mirar, a YouTube hi ha diverses gravacions d'ell, o sigui, va fins i tot acabar gravant discos, i, bueno, que dius, que són aquells personatges d'una Barcelona que ja no existeix, que un amb una miqueta de veu podia arribar a triomfar d'una manera molt local en el Liceu, però clar, avui en dia tu dius, que jo vull cantar al Liceu i el Liceu tanca les portes.
Et diu, gràcies, la porta d'entrada està per allà. Compra l'entrada i cantes des del palco.
Ah, exacte, sí, no? I mira, tu ets molt bo, però en tu casa, no?
Sí, sí, en la dutxa, el cap de setmana i a la dutxa.
Clar, i aleshores és el bo d'aquest personatge és el fet aquest, no? De com ha evolucionat la ciutat de Barcelona o el món, diguéssim, de l'espectacle, d'una persona completament analfabeta que no sabia ni llegir ni escriure ni, evidentment, música, va poder debutar en el Liceu amb una òpera com és l'Africana, i fins i tot el Liceu, quan ja tenia 76 anys, en l'any 1938, li va voler fer un homenatge perquè, com que no tenia un duro, li van voler fer un homenatge perquè tots els diners que es recaudessin i tot això anessin amb ell perquè, bueno, perquè visqués una miqueta bé, i va cantar Lo Paraíso, que és l'àrea, diguéssim, d'aquesta, ja amb 76 anys. Carai. Vull dir, que el tio aguantava, però clar, és que no tenia una projecció, diguéssim.
Ja. I mira que suposo que aquest senyor, al passar per Liceu, va tenir calés a les seves mans, però és el que tu dius, no? Va fer un malbaratament econòmic, en aquest cas.
Clar, evidentment, perquè tampoc no tenia un coneixement, per dir-ho d'alguna manera, de dir, anem a estalviar. Evidentment,
clar.
Evidentment, també estem enraonant d'una època que suposo jo que no guanyava com es guanya avui en dia.
Vull dir, seria una altra història.
Clar, i podia tindre uns ingressos equits, però, evidentment, no era allò de dir guanyar, jo què sé, 1 milió d'euros per una actuació. Vull dir que devia ser una cosa de qui has d'estar per casa, però, bueno, evidentment, si ell hagués estalviat una mica, possiblement, potser hagués tingut un final una mica més agradable que acabar els seus dies a la Casa de Caritat de Barcelona. Mm.
Doncs César Alcalá, historiador de periodisme, recordeu, aquestes xerrades, aquesta història en concret, és una de les tantes que podeu trobar al llibre La història desconocida de Barcelona, que és un llibre d'històries fantàstiques de la ciutat de Barcelona, d'aquí del César, que en això és un ratolí, sap de què va. César, com sempre, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu. Una forta abraçada.
Igualment, César, una abraçada molt forta. La història del musclaire, de la Barceloneta, mireu, eren altres temps, que ara sí, ara una persona amb del mateix cliché, l'alfabeta, que canta molt bé al bar, a la dutxa, no, veus el Liceu a cantar. Sí, corriendo. Encara que s'ha de trobar la persona adequada. Bé, recordeu que totes les xerrades que hem fet al programa les podeu tornar a escoltar a la web de la casa, cope.es/Catalunya, cope.es/Catalunya, o a través de les nostres aplicacions, tant per iOS com per Android. Arribem a les dues, i ara continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García de la Granja, rebint la salutació del que els hi ha parlat amb molt de gust José Miguel Cruz, que acabin de passar una molt bona tarda.